Molt bon vespre, gent teatrera. Molt bon vespre, gent de Sabadell. Benvingudes a l'Amunt al Taló, el programa temàtic de teatre i arts escèniques de Ràdio Sabadell, que fa un repàs de l'activitat cultural de la nostra ciutat. Cada dimecres us parlem, sens falta, de les novetats que es presenten als escenaris i a les sales sabadellenques i dels projectes teatrals que les diferents entitats, companyies i col·lectius estan preparant. Us posem al dia del teatre local, però també aprofitem, ja ho sabeu, per fer una mirada més enllà de Sabadell i comentem alguns muntatges que s'estan representant a la capital, a Barcelona. També copsem l'opinió del públic sortint dels espectacles sabadellencs, prenem el pols a la ciutat per saber què en sap i què n'opina del teatre, valorem la cartellera dels cinemes, conversem amb gent teatrera, amb ADN sabadellenc, escoltem seleccions de teatre musical i parlem de curiositats històriques del teatre de la ciutat. Tot plegat no seria possible sense la feinada d'un equip fantàstic que està format per Laura Lozano a la producció, Carlota Gorgori, Bernat Pareja, Júlia Stals, Elvira Franc, Edu Gil, Jaume Pont, Adrià Garcia, Pol Juera, Carles Blanco, Eli, Xavi Quero, la veu del programa amb Francesc Asens, els nostres tècnics Antoni González, en Jan Casamitjana i en Guillem Palau, i qui us parla avui, com a presentador, Marcel Castillejo. Encara no ha arribat del tot el bon temps, encara no hem pogut fer del tot el canvi d'armari, ens queixem del fred, encara del vent. Però el curs cada cop és més a prop d'acabar-se i la gent del món del teatre no pensem en una altra cosa. En el Festival Grec de Barcelona, un festival amb un bon grapat de propostes teatrals, musicals, de dansa, de circ, de nous formats i d'escena híbrida. Un festival una vegada més dissenyat i dirigit pel gestor cultural Francesc Casadesús, que aquest any fa venir i s'alibera de debò, com sempre. Atenció, que passem llista d'algunes de les perles d'aquesta programació. Tindrem una versió del clàssic francès El Misantrop de Molière, dirigit per David Selves i amb adaptació de Pablo Macho, al Teatre Grec. Tirant lo Blanc, al Teatre Romea, amb direcció de Joan Arquer i text de Màrius Serra, a partir de Joanot Martorell. Poncia, a partir de La Casa de Bernarda Alba, al Teatre Goya, text i direcció de Luis Luque amb Lolita Flores. L'últim dia, una peça de Lluïsa Cuniller, dirigida per Xavier Albertí a la Sala Atrium, amb l'actor Alejandro Bordanove. Not My Monkeys, al Teatre Iòlia, amb Diana Gómez, Rafa de la Croix i Georgina Latre, una sàtira sobre la dictadura de la felicitat, sobre el capitalisme en el món laboral. 6 hectàrees d'oliveres, amb Nau Albet i Anna Alarcón, al Heartbreak Hotel, text i direcció d'Aina Tour. Mala mort, també, dramatúrgia i direcció de Daniela Feixas, amb Josep Julien, Marta Marco, Marc Soler, una història plena de misteri en un poble d'alta muntanya, a la Sala Beckett. Tots ocells, de la companyia La Perla 29, un muntatge dirigit per Oriol Brogi a la Biblioteca de Catalunya, amb un repartiment de luxe, Joan Carreras, Guillem Balart, Xavier Boada, Clara Segura, i La gran nit de Degoll de Gom, amb motiu del seu final com a companyia teatral icònica de referència, també al Teatre Grec, on es repassaran grans èxits com Flor de nit, Maricel, Antaviana, El Mikado, Els Pirates o La nit de Sant Joan. Ja ho veieu, teatre per tots els gustos. Val la pena anar a veure, si en teniu l'oportunitat aquest estiu, coses ben diferents per poder ampliar el radi o el paisatge teatral que de vegades tenim dibuixat o construït dins nostre, i per poder formar-nos un criteri i poder dir si ens agrada més un o un altre estil de teatre. Que bo que és, deixeu-m'ho dir, poder anar a veure propostes ben diverses per després poder dir soc més d'això o soc més d'allò altre. Senyal que hem tingut a l'abast productes teatrals de tot tipus que ens han fet rumiar. Comencem el programa 283. Som-hi.
Amunt al Taló.
Al programa d'avui farem una ullada ràpida a la cartellera teatral sabadellenca amb la Júlia Stals, obrirem les agendes i anotarem les propostes que més ens agradin. Avui ens visita de nou el nostre cinèfil de capçalera, l'Edu Gil, i és que volem parlar amb ell d'algunes pel·lícules que encara tenim en cartellera, als cinemes Imperial i Eix Macià. Valorarem amb ell Monkey Man, del director Dev Patel, a la cinta de terror esbojarrada Abigail, del director Matt Bettinelli-Olpin, i atenció, una obra mestra, segons algunes de les crítiques, Civil War, del director Alex Garland. Sabrem quines puntuacions dona l'Edu cadascun d'aquests films. Amb els germans Quero, avui us oferim un nou duel de musicals. Amb motiu de la Diada de Sant Jordi, aquesta setmana escoltarem i contraposarem temes d'espectacles de teatre musical sobre llibres o on els llibres seran molt importants per alguna raó. Després del teatre musical seguirem amb teatre de text, perquè a Teatre de Franc, amb la nostra espectadora experta de la cartellera barcelonina, l'Elvira Franc, xerrarem sobre algun muntatge de la capital que ens ha cridat l'atenció i que us pot semblar interessant. Lluna plena, el Heartbreak Hotel, amb Andreu Benito, Lluïsa Castell, Pep Moner i direcció d'Àlex Rigola. També Jauria, de Jordi Casanovas al Teatre Goya, que agafa com a punt de partida el cas de la Manada, un tema delicadíssim que va colpir la nostra societat, amb Quim Ávila, Carlos Cuevas, Francesc Cuéllar, entre d'altres. I finalment, El Favor, una divertida comèdia al Teatre Goya sobre l'amistat i la paternitat, amb Jordi Rico, David Mercè, Marc Rodríguez i Eduard Buch, amb direcció de Xavier Ricard. I aquest és el menú d'avui. Comencem.
Els dimecres al vespre, Amunt al Taló. A Ràdio Sabadell. La platea indiscreta.
Obriu les vostres agendes, estimades radioients, perquè és hora de fer un cop d'ull, una ullada ràpida a la cartellera sabadellenca amb la Júlia Estals. Bon vespre, Júlia, què tal?
Bon vespre, molt bé, contenta perquè hi ha molt teatre aquesta setmana, eh?
Bé, això és bona notícia,
és no? És bona notícia, més cultura, però és que coincideix amb l'any de la capitalitat de la cultura, per tant, hi encaixa que hi hagi tant teatre.
I si no fos l'any de la cultura, també, que ens agrada que n'hi hagi.
Exacte.
Què tenim? Què tenim?
Doncs tenim que el Teatre Sant Vicenç segueix en cartell Dues dones que ballen, divendres i dissabte a 9:45 de la nit. Mm-hmm. I Cop de Rock, què? Cop de Rock...
Continua.
Continua. Una altra vegada, continua. Per tant, podem tornar-hi a anar o anar-hi per primer cop, si és que no hi heu anat. A la bàscula segueix en cartell El Duc Meu Meu, dissabte a les 6 de la tarda, i diumenge compta amb dues sessions, la primera a les 11 del matí i la darrera a les 6 de la tarda. Últim cap de setmana, per tant, aprofitem per anar-hi, perquè ja no prorroguen més, eh?
Exacte, una proposta familiar, també, que en el seu moment va tenir molt èxit i que ara s'ha tornat a programar des de la bàscula.
La companyia Xiula presenta Baby Nova a la Faràndula aquest diumenge a les 12 del migdia. A la sala representaran Ho sé tot, dissabte a les 7 de la tarda. Seguim a l'alternativa que interpretaran Aïda, aquest dissabte a 9:15 de la nit. Una proposta per acompanyar un dissabte, jo crec que és molt bona idea.
Ideal. Què més podem
veure? A l'Espai Àgora continuen amb el Festival de Curtmetratges Còmics aquest divendres a 7:45 del vespre, ja últim dissabte, ha durat uns dies, doncs ara ja acaba. És setmana de tancar actes, pel que podem sentir. Uh-huh. I acabem al Teatre Principal, que tenen en cartell Una nova primavera aquest dissabte a 8:00 del vespre. Esperem que sigui bon temps.
Sí, esperem que ja sigui primavera del tot, eh? I no a mitges.
Sí, perquè ja estem gravant un dilluns i és un dilluns plujós, la veritat.
És un dilluns que no ens acabem d'ubicar, estem tots una mica moixos, eh?
Sí, sí.
Algun altre recordatori, Júlia?
Sí, com sempre recordem que es pot trobar gran part de l'oferta cultural de la ciutat a l'aplicació Sincronitzats, disponible a iOS i Android, i a la web de Sabadell Cultura també ho tenim tot especificat i amb tots els detalls. I si no, recupereu el programa.
Doncs a veure si amb tot aquest teatre que hem anotat arriba el bon temps i les bones sensacions i la primavera. Seguim atentes a les propostes teatrals locals programades aquí a la platea indiscreta. Continuem amb el programa. Gràcies,
Júlia. I tant,
Júlia.
Bona setmana.
Amunt al Taló. 8 temporades parlant de teatre. La gran pantalla.
Avui, ja ho sentiu, toca la gran pantalla. Tenim amb nosaltres l'Edu Gil, el nostre cinèfil de capçalera, perquè amb ell volem valorar alguns dels títols que actualment tenim programats a les cartelleres dels cinemes Imperial i Eix Macià, els cinemes de la nostra ciutat. Edu, com anem? Com estàs?
Molt bé, Marcel. Content de ser aquí un altre cop.
Sí, una mica trastocats, amb aquest temps canviant.
Totalment. Aquesta setmana setmanes. Està sent estranya, eh?
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. La cartellera també la tenim canviant o la tenim una mica estàtica, potser una mica monòtona, aquestes setmanes?
Bueno, hem estat coses interessants, que ho comentarem avui, i jo crec que són bones pel·lícules. Ara el problema és que la gent hi vagi, però jo crec que són pel·lícules que s'han de veure, sens dubte, aquest any.
Clar, perquè pensava que, em sembla que l'última vegada que eres aquí a l'estudi parlaves de Dune 2, no? Que clar, és un blockbuster que suposo que l'haurà anat a veure tothom. En canvi, ara no sé si hi ha una pel·lícula que també pugui ser un reclam tan gran.
No, ara està més fluixet. Potser la setmana que ve ja veurem.
Doncs va, comencem parlant d'aquestes pel·lícules que ens portes avui. Arrenquem amb Abigail.
Vamos. Es un trabajo que durará 24 horas. Y lo complicado ya ha pasado.
¿De quién es hija?
De un hombre muy rico que pronto será 50 millones más pobre.
7 millones por persona.
¿Dónde estoy? ¿Quién eres?
Estoy aquí para que estés bien. Puedes llamarme Joey.
Yo soy Abigail.
promesa de mentir.
Un grup de delinqüents que no es coneixen entre ells són contractats per un home misteriós i hauran de segrestar una nena petita ballarina de només 12 anys, filla d'algú important que no saben qui és. La feina consisteix en aquest segrest, que anirà rodat, i també en vigilar la criatura en un casalot abandonat durant una nit fins a cobrar el rescat de 50 milions de dòlars. Tot sembla anar més o menys bé fins que els segrestadors comencen a desaparèixer i a morir en estranyes circumstàncies. Qui és el que els està traint o qui els està fent desaparèixer, qui els ha aconseguit localitzar, qui els vol atacar. Pot ser que aquesta nena que han segrestat no sigui una innocent ballarina que somica espantada, sinó alguna cosa més? Potser es tracta d'una criatura endimoniada que els ha volgut parar una trampa? Edu, què me'n dius? Et va agradar?
Sí, m'ho vaig passar molt bé, la veritat. És divertida, és sangrienta, és a dir, a sang. I això està bé, és a dir, dona una mica el que promet el tràiler, encara que el tràiler potser desmela massa, no? Perquè al final el que t'ensenya a la pel·lícula costa una mica d'acabar que surti el que es veu i potser s'hagués apreciat millor sense saber-ho. No sé com ho veus tu. Sense saber absolutament res de la pel·lícula potser tindria un regust millor.
Sí, el tràiler ja desvetlla moltes coses. Un primer acte molt llarg, no? Comentes tu, és veritat, coincideixo, no? Triga molt a començar. Potser el que volem veure és més aviat la part de sang i fetge i no arriba fins més endavant.
Sí, a mi em passa sempre.
Tot i que al principi no ho sembla, no?, que hi hagi d'haver tant...
No, ja vol una mica com enganyar-te, no?
Una mica, el gènere,
Amb el gènere, sobretot... Mostra una primera part molt més tranquil·la, més de potser enganyar-te, no? Perquè al final tu ja ets conscient, gràcies al trailer, del que passarà, però a la pel·lícula al començament intenta enganyar-te en que no passarà això. I potser s'allarga massa, per mi.
Una pel·lícula que també ens planteja, com sempre comentem aquí a la secció de la gran pantalla, no? Sempre es planteja una història, hi ha una història tendra, no? En aquest cas, una mare que no s'ha cuidat del seu fill, que és Yonki, que ara se'n penedeix, i la pel·lícula acaba fent aquest símil, no? Entre el fill abandonat d'aquesta segrestadora i el paper de cuidadora d'aquesta noia que ha de fer respecte a la nena petita, l'Abigail.
Ho fan perquè empatitzis, no?, amb aquest personatge, i per deixar-te clar des del minut 1 que aquest serà un personatge que acabi sobrevivint o no, però sigui el personatge principal i que acaba sent la final girl, com es diu en aquest gènere de slasher o gènere de terror, perquè puguis empatitzar millor. Perquè els altres tampoc són que siguin cap meravella, i ella tampoc ho és, ho admet, però busca aquesta redempció que gràcies a la pel·lícula doncs, potser ho aconsegueix o potser no.
Nena petita monstruosa, alguns punts de contacte, no? Potser amb Megan o algunes d'aquestes pel·lícules que han sortit últimament.
Totalment. I molt bé la nena, és a dir, m'agrada el punt aquest que sigui ballarina i això ho va demostrant fent els seus actes endimoniats, però segueix ballant, no?
Sí.
I això està bé i és divertit. A mi el problema potser de la pel·lícula és que potser trobo faltant més gent.
Potser més personatges?
Sí, perquè encara que me'ls presentis així ràpid i tal, perquè i els poses a eliminar a poc a poc, o més ràpid. Perquè, per exemple, hi ha dos personatges que són els primers a morir, doncs, tarden com una mica, potser, també, a morir, i ho fan com de manera ràpida i no s'acaba d'apreciar. I no s'acaba de veure, tampoc.
Et diries que és potser un terror juvenil el que planteja aquesta pel·lícula, o un terror potser més lúdic, no? Perquè també hi ha alguns moments còmics d'humor.
És una barreja. És a dir, juga al principi un concepte bastant juvenil, de fet hi ha algun personatge juvenil, però al final no deixa de ser una pel·lícula que busca entretenir i sobretot seria que forma part del gènere d'aquestes de home invasion, no? És a dir, el gènere que passa tot en una casa, que se'n viatja a una casa i aquesta casa no és realment el que és, com pel·lícules com Tu eres el siguiente o El sótano del miedo, pel·lícules que pertanyen a aquest gènere, doncs, és un gènere que a mi és un gènere de terror que a mi m'agrada i que estan bé, perquè costa molt entretenir-te només en una casa.
Clar, Edu, situar-ho tot en un mateix espai fa que la pel·lícula sigui molt més interessant, no?
Exacte, pot aprofitar.
De fet, els personatges queden enclaustrats dintre d'aquest casalot i s'adonen que, evidentment, tot és una trampa d'aquest dimoni, d'aquesta vampiressa, no?
Bueno, i per sort és una mansió i sempre van trobant habitacions noves. I espais diferents, que això està bé.
Potser hauria estat molt millor amb una dosi més, més generosa d'humor?
Jo crec que d'humor està bastant bé. És a dir, jo crec que potser... és el que dèiem. potser es fa massa llarga al principi per el que t'acaba oferint al final. Jo vull tot el que t'ofereix al final, vull tota la pel·lícula, pràcticament. És el que passa sempre, que no, que amb quatre pinzellades no tinc prou. Però està bé, és una pel·lícula correcta, entretinguda, que rius, és a dir, no té, encara que tingui elements de terror, no és una pel·lícula que faci por, la veritat, però sí que té sang i té sang i fetge, però està molt bé.
Nota?
Un 6.
Vinga, doncs seguim amb Civil War.
Estimados conciudadanos, los miembros de la Alianza de Florida.
¡Sal de ahí!
Y las fuerzas occidentales de Texas y California. Serán bienvenidos de nuevo a los Estados Unidos una vez que su gobierno ilegal y secesionista sea derrocado.
En un futur proper, Amèrica es veu immersa en una crua i perversa guerra civil. Alguns dels estats dels Estats Units es rebel·len contra la presidència del país. Emprenen un viatge cap a Washington, D.C., on pretenen assaltar la Casa Blanca i arrabassar el poder al president. La pel·lícula seguirà un equip de periodistes i fotògrafs de guerra que cobreixen aquest conflicte bèl·lic. Un argument que, en un moment d'auge global arreu del món de l'extrema dreta, que vol desestabilitzar els sistemes democràtics, ens remou força. Una trama que connectareu de ben segur també amb la sala, el Capitoli atiat per Donald Trump, i que vol ser una crítica a tota aquesta violència de vegades molt gratuïta i desfermada que es viu als Estats Units d'Amèrica, no? Edu?
Sí, totalment. Jo crec que és més una crítica a l'actualitat de que un dia estàs bé i al cap de dos dies, per no tenir les mateixes creences, et pots trobar en una guerra, no? Jo crec que descriu o critica aquesta inestabilitat, perquè al final la pel·lícula no es posiciona ni de dretes ni d'esquerres, no es posiciona en cap bàndol. Només el que fa és criticar una guerra, simplement, i fer-ho des d'una perspectiva de quatre periodistes que també són igual d'objectius, que no estan en cap bàndol, sinó l'únic que fan és documentar-ho. I la pel·lícula, és, en comptes de ser una pel·lícula bèl·lica, és més una road movie. És a dir, que això vol dir és un gènere que fan un viatge. És a dir, ells el que fan és viatjar de Nova York fins a Washington, en aquest Estats Units, en guerra civil, i contemplar totes aquestes misèries i tot el que va succeint.
Qui seguim per això en aquesta història? Entenc que seguim a l'equip de periodistes.
Totalment.
Eh?
És una pel·lícula que segueix només amb ells. Ells són els protagonistes.
I que no es mulla políticament.
Correcte. I jo crec que allà està la clau. És a dir, ho veus de reporters de guerra que han estat a mil guerres i pots trobar... pots trobar tres generacions representades en aquests quatre, que són la generació més jove, la que vol assolir i ser reporters, però la seva primera guerra és casualment a casa seva, que és als Estats Units. La generació del mig, que ja tenen bastanta experiència en altres guerres i altres conflictes, que ja estan com curats d'espans, per dir-ho així, i la generació antiga, ja jubilada, per dir-ho, que li presenta aquesta gran oportunitat de fer el seu últim viatge a casa seva, als Estats Units, per poder acabar la carrera com Déu mana, no? I són aquests quatre personatges que faran això. I realment...
Per tant, entenc que també hi ha diferències entre ells per un tema generacional i un periodisme que s'exerceix de diferent manera. Per tant, pel·lícula que reivindica aquesta feina arriscadíssima dels reporters de guerra, que entenc que passaran per tot tipus de situacions, no? No sé si també seran aniquilats
pels soldats. És una pel·lícula que
és
difícil de veure, és a dir, que és difícil de veure, sobretot que ho passes malament. Hi ha un parell de situacions, sobretot la part final, però hi ha una part al mig que estàs mossegant-te les ungles dels nervis i clar, i potser algú ho passa malament, bueno, jo ho vaig passar malament, però jo crec que val la pena, perquè al final és difícil de veure, però és difícil d'oblidar. Jo crec que aquesta és la clau de la pel·lícula. Perquè jo la vaig veure ja quasi fa uns dies i encara no la puc treure de cap. I trobo que és un bon reflex de la societat actual que podem arribar a ser com a humans. I també m'agrada molt que sigui des de la perspectiva periodística. Perquè a mi m'afecta i tal, però és això, està molt bé. Potser sí que al final té algun parell de coses massa factistes, però bueno, això ja cadascú... ja ho jutjarà per ell, o algun personatge que potser li tira una mica enrere, que això també ho puc entendre. Però la pel·lícula en general és una pel·lícula que val la pena i que s'hauria de veure i hauria d'estar obligada al seu visionat.
De fet, té molt bones crítiques, no? Hi ha gent que la considera doncs, una de les millors cintes del 2024 de guerra, d'acció. Diuen una cinta poderosa, lúcida, implacable, no? Que fa crítica social.
Totalment.
Entenc que hi ha un missatge que és aquest que comentaves a l'inici, no? Que hi ha una aparent normalitat i una aparent estabilitat que en qualsevol moment pot esclatar aquesta situació i resulta que sota la catifa hi havia uns conflictes, no?
Totalment. Sí, jo per això recomano el visionat, és a dir, no esperin... La pel·lícula no acaba de ser autocomercial, perquè no és una pel·lícula bèl·lica com pots esperar que hi ha una invasió a la Casa Blanca i s'ha de salvar i hi ha patriotisme, no, no. És a dir, no esperin això. De fet, a les escenes bèl·liques ho passes molt malament, perquè estàs des del punt de vista dels periodistes, que són gent que està desarmada. Llavors tu estàs dels nervis en tot moment.
Clar,
perquè no saps...
Són neutrals, però aquest paper costa de mantenir, no?
Bueno, clar, tu estàs allà en un conflicte bèl·lic que van disparar fins de foc creuat, que tant els que tu, per exemple, estàs cobrint com els altres poden disparar. I estàs allà passant-ho malament, sobretot al final.
Doncs aquesta la recomanem especialment. Nota, Edu?
Un 8, sens dubte.
Vinga, doncs me n'alegro d'aquest buit, que l'Edu sempre és molt crític. Anem a per la tercera, Monkey Man.
Damas y caballeros, ¿están listos para ver una buena pelea?
Cuando era pequeño, mi madre me contaba una leyenda sobre un rey demonio y su séquito. Dejaban fuego y terror por donde pisaban. Hasta que se enfrentaron al protector del pueblo, el mono blanco. Mírate. Eres una bestia. En esta ciudad, los ricos no nos consideran personas.
Quien olvide cuál es su sitio.
Kit, interpretat pel mateix director del film, Dev Patel, és un delinqüent que acaba de sortir de la presó i que haurà d'adaptar-se a un món exterior, a una Índia, marcada per l'avarícia i la falta de valors i d'espiritualitat. El protagonista voldrà venjar-se per la mort de la seva mare i s'enfrontarà contra els poderosos i procurarà defensar les classes més desfavorides. Què et va semblar?
Doncs mira, per ser un debut d'un actor, que és en aquest cas el Dev Patel, doncs molt bé. Segurament torna a passar una mica com a Abigail. El tràiler jo esperava molt.
Ja t'ho explica tot? No,
no,
això és una malaltia,
tot.
No,
no, no, el problema no és que t'ho expliqui tot, sinó t'ensenya les escenes d'acció, però les que són a la pel·lícula. És a dir, no trobaràs...
Més que aquestes.
Correcte, aquest és el problema. Però, tot i així, clar, jo anava amb les expectatives altes, però tot i així em vaig trobar un producte que, francament, està molt bé per ser la primera pel·lícula que fa, per ser un debut, amb totes les circumstàncies que va tenir, problemes, que es va rodar amb Covid, ell fent les escenes de lluita doncs es va lesionar i va tenir molts problemes. Però trobo que les escenes de lluita estan molt ben rodades per ser la primera vegada i ja només per això, per aquestes escenes, ja val la pena. Sí que potser la pel·lícula en conjunt acaba sent excessivament llarga. O sigui, jo crec que haguéssim pogut reduir uns 20 minutets, però acaba sent una pel·li correcta, entretinguda, i que val la pena, la veritat.
De quin gènere? Quin sac la posem,
acció.
Aquesta pel·lícula?
Acció, acció de venjances.
Acció i el personatge doncs, motivat per
la venjança.
Sí.
I sobretot també és una crítica a la Índia, perquè al final la pel·lícula és americana, amb pressupost americà i tal, però tot està ambientada a...
Clar, s'expliquen aquests ambients i aquesta idiosincràsia de la
Bueno,
Índia.
Bueno, aquest contrapunt, no? És a dir, com la gent normal està com amb la sobreexplotació que hi ha...
Clar, no tot és de color de rosa i no tot és el que ens ensenyen a les pel·lícules de Bollywood, no?
Però també passa, tota l'acció passa a un edifici on van els rics, no? I que hi ha aquest contrapunt, aquesta crítica social, que jo trobo que n'hi ha molta, però que potser haguessin hagut de reduir una mica més, jo crec.
Per què Monkey Man? D'on ve aquest títol?
Aquest títol ve de, segons la pel·lícula que t'expliquen a la cultura índia, hi ha com una espècie de, és el que deien ara una mica al principi, hi ha com una espècie d'heroi anomenat Monkey Man, però a la pel·lícula li diuen un altre nom, és a dir, no li diuen Monkey Man, li diuen un altre. Després, clar, el protagonista també fa lluita lliure i va amb una màscara de mono, i el títol del lluitador es diu Monkey Man. És una mica això, aquest contrapunt de tant de lluitador com de salvador. Saps que es ve d'una llegenda que li explicava a la seva mare abans de morir i tal, i és la que li ha marcat a la seva vida. Clar, aquesta llegenda.
Tot el tema aquest d'explorar els baixos fons de la Índia ressona molt a Slumdog Millionaire, no?
Que, correcte, que també,
que
sí,
també
sí,
és una pel·lícula que clar, fa més anys i,
sí, sí.
I en un altre moment doncs, també havia protagonitzat aquest actor Dev Patel.
Correcte.
Que no sé si aquí podríem dir que fa una espècie de Robin Hood, no?
No exactament, és a dir, ell, el seu objectiu és venjança, és a dir, perquè hi ha un moment quan ell era petit que va tenir que bueno, va matar la seva mare, que ja ho expliquen, i es vol venjar d'aquesta gent que també casualment forma part de la política,
uh-huh.
de la política actual, i escala fins amunt per
poder-hi arribar, no?
Sí.
Déu-n'hi-do, colpeix per això, és a dir, més enllà de l'acció també té missatge i té moments emocionants que ens poden interpel·lar?
Sí, totalment, sobretot a la part final, i també intenta una mica integrar a la gent transgènere també, que això està bé,
uh-huh.
això també és un punt que a favor, i ja et dic, la pel·lícula es fa entretinguda, no se m'ha fet excessivament llarga, però clar, el problema és que jo esperava més acció en global, i l'acció està en dos punts molt concrets, més cap a la meitat i més ja després la part final. Llavors jo potser és que John Wick ha fet massa mal, que tota la pel·lícula era acció des del minut 1.
Alguna vegada ja ho havies comentat, d'alguna altra pel·lícula, que et fa falta una acció més sostinguda.
Sí, més contínua. No? Potser el problema sóc jo, segurament, perquè no hauria de ser així, segurament. Però el problema és que ja, com he trobat pel·lícules com John Wick o altres que és així, doncs ja m'ho espero com si totes ho tingués. I no. Hauré d'intentar canviar i valorar millor.
Va, però... nota, Edu.
Ah, un 6.
Un 6, també.
Sí, sí, sí.
Doncs ens hem quedat sense temps, però seguim d'aquí unes setmanes descobrint les novetats de la cartellera dels cinemes Imperial i Eix Macià amb tu, Edu, a la gran pantalla. Moltes gràcies.
A tu, Marcel.
I bon vespre. Que vagi bé.
Posa't al dia de l'activitat teatral de la nostra ciutat a Ràdio Sabadell. Duel de musicals, amb Eli i Xavi Quer.
És moment d'encetar un nou duel de musicals avui a l'Amunt al Taló. Això vol dir que ja tenim situats a l'estudi l'Eli, el Xavi Quero, els germans Quero, que ens han preparat una selecció de temes d'espectacles de teatre musical. Benvinguts a tots dos, com esteu? Bon vespre.
Bon vespre.
Bon vespre.
En aquesta secció, ja ho sabeu, l'Eli i el Xavi ens presenten cadascú un petit conjunt de cançons de musicals al voltant d'un tema que hem escollit. I sou vosaltres, les oients, qui a través de les històries del nostre Instagram, de l'Instagram del programa @amunaltaló.està, podreu votar i decidir amb quina selecció de temes musicals us quedaríeu o us ha convençut més. Abans de començar el dia, de presentar la temàtica d'avui, revelem qui va ser el guanyador del darrer duel. Ja riuen els germans Quero. Parlàvem de musicals amb petons, en motiu del Dia Mundial del Petó, i la victòria amb un 76% dels vots és per l'Eli. Una vegada més, el Xavi, amb els seus musicals de culte, ho va intentant. A veure què passa avui. De fet, aquesta setmana, ja que hem celebrat el Sant Jordi, la Diada de Sant Jordi, ens toca parlar de musicals amb llibres, de musicals on els llibres, per algun motiu, doncs, seran importants. Entenc que no ha estat una temàtica fàcil, no? Perquè de petons n'hi ha a totes les històries d'amor, més o menys, però els llibres, de llibres no n'hi ha sempre, no?
No n'hi ha sempre, no.
Perquè entenc que heu buscat musicals on apareguin o se'ls mencioni, no?
Sí.
D'alguna manera. A veure quin material ens porten l'Eli i el Xavi. Va, endavant, comencem. Primera categoria, primer bloc.
La primera categoria és la narració oral, és a dir, els contes. Perquè van ser, a fi de comptes, la primera forma de transmissió de coneixement. I a partir d'aquí, a partir d'aquestes històries, es va generar la saviesa popular.
Uh-huh.
Sobre amb un caràcter moralitzant, però que ens plantaven un seguit de personatges amb els que podies empatitzar. Gràcies als seus encerts o les seves males accions que repercutien, és a dir, tota la moralina d'aquests. Però bé, comencem.
Bé, jo començo amb la més que coneguda princesa Fiona, que com a princesa que és, parla d'ella mateixa en tercera persona i de com és el confinament en el que està reclosa per culpa del drac, esperant el seu pis de plau que, a més, acaba esdevenint verd. Canta la seva cançó com si fos ben bé un conte de fades o una deconstrucció d'aquest. Això és el musical de Shrek i aquesta és I Know It's Today.
Vinga, escoltem Shrek.
Settle in, girls. It's story time. There's a princess in a tower. Oh my gosh, that's just like me. Poor Rapunzel needs a haircut, but the witch won't set her free. She passes time by singing like someone else I know. As years go by, she sits and waits. As years go by, uh-oh. A torturous existence. I don't remember this part. She wishes she were dead. Skip ahead, skip ahead. But in the end, Rapunzel finds a millionaire. The prince is good at climbing and raiding.
Seguim amb contes. Quin musical pot batallar contra aquest Shrek?
Anem a una obvietat, en el meu cas, que és Into the Woods.
Ara aquí fora de micros ja ho dèiem, eh? Ho he endevinat, Xavi.
Ah, és que Into the Woods és grandiós.
Et conec els gustos, ja.
Perquè Into the Woods no deixa ser també una reelaboració dels contes de fades. I tot conte també té la seva modalitat, els seus arquetips, etc, etc. Però com a tot conte de fades, sempre comença de la mateixa manera, que és amb "Hi havia una vegada".
Once upon a time,
I wish,
in a far-off kingdom,
more than anything,
lived a fair maiden, a sad young lad,
I wish,
and a childless baker.
More than life,
I wish, with his
more
wife,
more than anything,
more than the moon,
I wish,
the king is giving a festival.
More than life,
I wish
to go to the festival.
More than riches,
I wish my cow would give us some milk.
More than anything,
I wish we had a child.
Please, pal, please,
pal,
I wish
you'd
give us a wish.
We might have a child,
I wish.
Festival?
The poor girl's mother had died.
Pels amants de Sondheim, selecció del Xavi. Ja podeu començar a votar. Eli, com continua això? O tenim nova temàtica?
Nova temàtica.
Va, no, nova subcategoria, sí. Vinga.
En aquest cas, als musicals també pot existir la possibilitat de trobar-nos amb autors literaris, que siguin ficticis o veritables. I en aquest cas, és un fictici, és en Jamie, de The Last Five Years. La història d'en Jamie i la Cathy, a través de 5 anys, des del moment que acaben fins que tot comença. Explicat de forma paral·lela, la Katie ens explica el final només començar i en Jamie com l'acaba de conèixer. Al final, ella el coneix a ell i ell s'acomiada. Ell és actriu i ell és escriptor. Ara escoltem el Moving Too Fast, on en Jamie acaba de signar el seu primer contracte editorial, se'n va a viure amb la Katie i tot és perfecte.
Home, t'amacla aquest, escoltem-lo.
Did I just hear an alarm start ringing? Did I see sirens go flying past? Though I don't know what tomorrow's bringing, I got a singular impression things are moving too fast. I'm gliding smooth as a figure skater. I'm riding hot as a rocket blast. I just expected it 10 years later. I got a singular impression things are moving too fast. And you say, oh no, step on the brakes, do whatever it takes, but stop this train. Slow, slow, the light's turning red. But I say, no, no, whatever I do, I barrel on through and I don't complain. No matter what I try, I'm flying full speed ahead.
Aquest l'hem deixat sonar una mica perquè quina energia positiva, no? Com ho lluitem, això, Xavi?
Doncs mira, jo ara vaig amb un autor presumptament veritable perquè no ho sabem, perquè parlem de Shakespeare. Shakespeare mai sabrem si va ser veritable o no, però què importa? La grandesa de les seves obres ja està. Hi ha un musical que és el Something Rotten in Denmark, en el qual hi ha una aproximació còmica a la biografia de Shakespeare i és bastant conyera, la veritat. I en el segon acte, ja una vegada en Shakespeare ja està consagrat, se n'adona que té molts problemes perquè té molts fans. I és molt difícil ser un bard.
Doncs escoltem Something Rotten.
My days are so busy, it's making me dizzy, there's so much I gotta do. There's lunches and meetings and poetry readings and endless interviews. Got a pose for a portrait and how it deplores sitting there for eternity. Then it's off to the inn where my innkeeper friend wants to name a drink after me. Then it's back to my room where I resume my attempt to write a hit. Just me and my beer and the terrible fear that I might be losing him. And it's hard,
it's hard,
it's hard,
it's hard,
it's really, really hard,
so very, very hard.
I make it look easy, but honey, believe me, it's hard,
it's hard,
it's hard,
it's hard,
it's so incredibly hard,
so
inconceivably, unbelievably hard. It's hard to be the bard. Honestly, I don't know how I do it. There's only so much of me to go around. I got so many fans with so many demands I can hardly go.
Eli, com fem front a Something Rotten?
Bé, comencem ja al darrer bloc.
Darrer bloc.
Sí, on una heroïna lectora fa que tot sigui molt més interessant. A més, mai se sap com pot ser, si és jove o vella, alta o baixa, maca o lletja. Però no, aquí no hi ha lletjo. I jo començo amb La Bella i la Bèstia, on trobem a la vella, que desperta admiració a la vegada que també desperta perplexitat per preferir passar el temps entre llibres abans que entre balls i homes que flirtegen amb ella. Aquesta és la vella, en la cançó que es titula com el seu nom, Bella.
Vinga.
Little town, it's a quiet village. Every day, like the one before. Little town, full of little people. Waking up to say,
bonjour!
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 There goes the baker with his tray like always. The same old bread and rolls to sell. Every morning just the same, since the morning that we came to this poor provincial town.
Good morning, ma'am.
Oh, good morning, monsieur.
And where are you off to today?
The bookshop. I just finished the most wonderful story about a beanstalk.
That's
and
nice.
An ogre.
Marie, the baguettes! Hurry up!
Look, there she goes, the girl is strange, no question. Dazed and distracted, can't you tell?
Un clàssic, no? Aquesta melodia jo crec que tots la tenim al cap, no? De la Bel.
Totalment.
Xavi, com hi fem front?
Doncs si aquí tenim una noia alta i jove i gran, doncs jo vinc amb una nena petita, jo vinc amb Matilda.
Mm.
Aquesta nena virtuosa.
Home, no hi havia caigut en aquest. Home, però era molt evident.
Era massa evident, per això ningú...
L'hem deixat pel final.
Exacte.
No, molt bé, molt bé.
Aquest conte de Roald, aquesta narració de Roald Dahl, que ha estat transportada al cinema en un parell d'ocasions, ja sigui musical o cinema, i bé, ara parlarem del musical que va fer en Tim Minchin, farà poquets anys al National Theatre, i que és meravellós. I ara trobem en el que, a la personatge que fa de la seva professora, Miss Honey, una mica frustrada perquè no pot ensenyar tot allò que vol aquesta nena petita que és la Matilda.
La Matilda, un musical que la música del Tim Minchin encaixa molt amb la literatura del Roald Dahl, a mi em sembla, no?
Sí.
Una mica, una història estrambòtica i una música també molt estrambòtica i que genera moltes coses.
I el que ens agrada això.
Stop being pathetic, Jenny. Stop pretending, Jenny, that you are going to march in there and give them a piece of your mind. Leave it alone, Jenny. The more that you try, the more you'll just look like a fool. This is not your problem. You've not got the spine. You are a teacher, just go back to school. But this little girl, this miracle, she seems not to know that she's special at all. And what sort of teacher would I be if I let this little girl...
Home, un crac, el Tim Minchin, eh? Jo em pensava que em posaria One Juliet en aquesta selecció. Jo sé que l'Eli és molt fan.
Exacte, tant de bo.
Sí, no? L'apuntem pel proper dia, perquè també, quan ha parlat el Xavi de Shakespeare he pensat, ara ens recularà, però no, ha anat per una altra banda. Doncs les oients decidiran quina d'aquestes seleccions els ha agradat més a través de xarxes, accedint a les històries del nostre compte d'Instagram, @amuntaltaló.està. Recordeu que això podeu decantar-vos per la selecció de l'Eli o per la del Xavi. Germans Quero, merci per aquest duel d'avui, ens veiem ben aviat, gràcies i bona setmana, que vagi bé.
Vagi molt bé.
Gràcies.
Amunt al Taló, a Ràdio Sabadell. Teatre de Franc.
I encarem la recta final del programa d'aquesta setmana. Això vol dir que ens acompanya aquí a l'estudi la nostra espectadora experta de la cartellera de Barcelona, l'Elvira Franc, i per tant és el moment de repassar algunes de les propostes teatrals que ens han semblat més interessants de Barcelona. Elvira, què tal? Com estem?
Hola, doncs bé. Bé, però avui vinc una mica rebotada, Marcel.
Sí? Per què?
Avui em queixaré, deixeu-me queixar.
Vinga.
Sí, em queixaré dels mòbils. Dels mòbils que sonen sempre a qualsevol representació. I això que abans de començar la representació ho avisen. Mm-hmm. I sempre en sona algú.
Perquè desconcentra els actors i a les actrius, però també a la resta del públic.
I que... Després em queixaré de la gent que enraona, com si fossin al menjador de casa seva mirant la televisió.
Ja ho veig, que ben rebotada.
Avui vinc rebotada.
Et falten els carmelets, que no me'ls has dit,
però... Els carmelets, també.
També és un altre...
Que no costa res desembolicar-los abans de començar.
També és un altre meló que podríem obrir.
I aquests carmelets van molt bé amb la tos. Que hi ha dies que sembla que es faci un concurs de tossir. Quan comença una persona a tossir, segueixen tots.
Sembla que s'encomani, oi?
Sí, i a vegades, dit malament, però enyoro els dies de pandèmia, que feia vergonya tossir, que no se sentia res, i ara vas al teatre i és una orquestra.
Allò. Home, en certes obres de teatre que es pugui generar el moment de silenci en el moment precís és clau, és essencial, és fonamental.
Tot això que estic dient m'hi ha trobat aquests últims dies. I després un altre, el riure desmesurat. El riure sense solta ni volta. D'acord que vas a veure una obra còmica i tens ganes de riure, però hi ha moments que no s'ha de riure, i menys escandalosament. Ja està.
Ja ho hem dit tot, eh?
Ja m'he queixat.
Quedeu avisats i avisades.
Sí.
Avui comentarem a Teatre de Franc, Lluna Plena, al Hard Rock Hotel, Jauria, també una obra molt dura, sobre el cas de La Manada, amb molt bones crítiques al Teatre Romea, i El Favor, una comèdia sobre la paternitat al Teatre Goya. Per quina començarem, Elvira?
Comencem pel Favor.
Vinga.
L'òpera prima de l'actriu i dramaturga Susana Carabaixa i una obra escrita per una dona que centra en unes converses entre homes, unes converses que generalment s'han atribuït a les dones i que potser els homes, potser, també teniu. Al començar la funció, l'actor David Mercè ja relata l'argument i pràcticament el final de la representació. Ell interpreta el Cesc, un noi d'uns 40 anys que organitza un sopar a casa seva amb els seus tres millors amics, amics de la infantesa, com germans, eh? Uns amics, ja et dic, de tota la vida. Els vol demanar un favor molt especial. Resulta que el Cesc i la seva parella fa anys que intenten quedar-se embarassats i no s'hi queden. Després de fer els impossibles per aconseguir-ho, han determinat demanar als seus amics si estan disposats a ser donants de la seva esperma per inseminar la noia. O sigui, sense saber qui seria el pare, tots tres amics posarien l'esperma i es quedés embarassada.
I no se sabria, no? Quedaria la incògnita de saber qui dels tres amics és el pare biològic.
Això mateix. Un argument sobre l'amistat i fins on poden arribar els límits entre amics. També parla de la paternitat, de les relacions de parella i la confiança de parlar obertament de temes íntims també entre amics.
Mm-hmm. També parla, ens parla de l'amistat, i tant.
I tant. Sobre aquests temes que a vegades entre amics també se'n parla, eh? Unes, els tres convidats estan representats per Marc Rodríguez, Eduard Buch i Jordi Rico. Molt ben dirigits també per Xavier Ricard, actor i director, que no fa gaire li vam veure una direcció també dels Ossos Irlandès al Teatre Acadèmia, que també parlava de l'amistat sobre els homes. Unes actuacions plenes de naturalitat on els quatre actors tenen una gran complicitat entre ells i es nota que s'ho passen la mar de bé. Mm. Es nota que disfruten fent la funció. També el públic riu amb ganes. Riu inclús en els moments que no fan riure tant com el que queixava abans. Mm. Moments que són més seriosos i pensava, per què riuen la gent? Si això no, deixen d'escoltar. És una funció divertida, sense gaire més, una comèdia molt comercial per passar una bona estona. Personalment, jo no sóc gaire amant d'aquesta mena de comèdies. I tot i que no vaig gaudir tant com altres espectadors, ni riure tant, he de dir que està força ben dirigida i molt ben interpretada. Aquesta proposta teatral, ben segur que tindrà força èxit, perquè el públic vol riure. Moltes vegades es va al teatre per això, per riure i oblidar-se i passar una estona sense pensar en els problemes que ens envolten a tots plegats. Aquesta obra estarà fins al 2 de juny.
Clar, un equip d'actors, no? En Jordi Rico, David Mercè, el Marc Rodríguez, que ja els hem vist en papers còmics a la televisió i al teatre en moltes ocasions.
Sí.
I que, per tant, això entenc que pot ser positiu o negatiu, perquè en aquest rol pot ser que no ens sorprenguin veure'ls, però, clar, a la vegada ho fan molt bé, no?
Ho fan molt bé, però, clar, estan classificats com actors còmics. Però també els hi hem vist actuacions amb serioses,
Mm-hmm.
Però, clar, la gent passa això. Vas a veure aquests quatre actors junts i penses, faràs un tip de riure. I és així.
Mm-hmm. I ja vas predisposat al teatre, que això també és un altre tema, sí, per parlar-ne un dia, no?
Quan, també.
Quan tens una idea ja prefigurada, prefixada, i entres a la sala ja amb...
Amb una idea.
Sí, pensant, sí, com reaccionaràs, no?
Exacte.
Vinga, següent espectacle.
Deixa'm dir que ara les dues obres que parlaré, per mi va ser un goig poder-ne parlar d'aquestes magnífiques propostes teatrals. Parlem de Jauria, primer.
Vinga, Jauria.
Sí, de Jordi Casanovas, al Teatre Romea, una obra documental basada en les declaracions reals del cas conegut com els de la Manada, quan cinc nois van violar a una noia de 18 anys a les festes de Sant Fermí de Pamplona. El dramaturg no s'ha inventat res, simplement ha reproduït el que es va publicar tant en els diaris com a les declaracions públiques que es van fer en els judicis. I llavors es van publicar a les xarxes, diguéssim, no? Tant de la denunciant com dels acusats. Si els fets del juliol de 2016 ja ens van colpir, veure ara tal com van humillar la noia, no tan sols els agressors, sinó també els jutges, els advocats, els fiscals, tot fa sentir una gran impotència. Almenys jo vaig sentir aquesta impotència. Que hi provoqui un rebuig i una ràbia que només consola pensar que a partir d'aquell fet tot ha canviat una mica el concepte sobre l'agressió sexual i les maneres d'enfocar els veredictes. A partir de llavors van canviar una mica. Això és el consol del veure l'obra. Si no surts d'allà rebotat com avui vingut avui. El que més sorprèn de la funció és que els nois en cap moment es senten culpables, ja que pensen que tot entrava dintre el comportament de festa. Nois que diuen que són normals, nois que tenen una feina, que tenen uns estudis i que formen part d'una societat correcta. Segons ells, sempre es queden parats quan els van a detenir, perquè diuen, però si no han fet res. La noia tampoc té gaires elements per defensar-se i el que més va en contra d'ella és la primera preocupació d'haver perdut el seu mòbil abans de queixar-se de les violacions. Quan la troben en un banc sentadeta que ells ja han fugit, el primer que es queixa és que ha perdut el mòbil. No té consciència encara de lo que li han fet, aquests cinc. Això fa que el personal jurídic no es cregui la versió de la noia i trobi atenuants en les reaccions dels nois. Una cuidada i potent direcció de l'obra de Miquel del Arco, que ha introduït uns moviments força colpidors i unes expressions dirigides als espectadors que en alguns moments ens sentim integrats en aquest judici. També hi ha una llum com tènua, de tant en tant, entre el públic, que et sents com si estiguessis participant en el judici. Un repartiment super. L'Àngel Cervantes fa una interpretació brutal on demostra la fragilitat de la noia i després, finalment, es converteix, fa dos papers, es converteix en la fiscal que ofereix l'últim monòleg amb coherència, defensant. Els cinc actors són d'una generació jove, però coneguda, i solvent. Són joves actors, però molt coneguts. L'Arnau Busquets, el Francesc Guallar, el Quim Ávila, el David Menéndez i el Carlos Cuevas. Tots fan estupendament els seus papers, tant quan fan dels nois acusats, com també després que fan que els nois acusats se senten com víctimes, com després fan d'advocats o de jutges, aquests jutges manipuladors. Llàstima, i ara ve el to negatiu, que la platea semblava un concurs, com he dit abans, de tos. Hi havia moments que quasi no sentíem. Res, és una obra que penso jo que s'ha de veure, que em vaig gaudir d'aquest excel·lent muntatge i que, si no teniu temps d'anar-la a veure ara, la tornaran a fer al Teatre Groia a partir del setembre i octubre. La tornaran a fer allà. Perquè em sembla que està tot exaurit ja,
Canvi de teatre, per tant, del sí. Romer al Goya.
Sí.
Em sembla superinteressant moltes de les coses que comentaves quan explicaves l'argument, Elvira. No, aquest sistema judicial que és una mica una continuació d'aquesta agressió que ha rebut la noia, també, no? I que no funciona com hauria de funcionar perquè no dona suport a la víctima i encara fa que ho passi pitjor. I després d'aquesta normalització, i d'aquesta...
I sí, així va ser, perquè...
D'aquesta ceguesa, no?
Sí, sí, és que ho diu l'autor, diu que no s'ha inventat res, ja ho he dit al començament. No és, tot el que es diu en l'obra és tal com van ser els judicis. I clar, et queda esperat com poden tractar aquesta noia, que no té, ella no té paraules per defensar-se, i la tracten doncs com si fes ella sigués la... no la víctima, sinó la que ho va comportar tot, no?
Sí, que estava... girant la truita completament.
I tant.
I normalitzant allò que no, que no es pot tolerar de cap manera.
I tant.
No?
I ells defensant-se de que tot entrava i que ella estava d'acord, sempre, tot moment diuen que ella estava d'acord, que si ja li van plantejar i ella va dir que sí, i que no era res de dolent, perquè quan s'està de festa, s'està de festa.
Senyal que fan falta, no?, aquest tipus d'espectacles, parlar-ne i anar conscienciant el món, a la societat, també des dels escenaris, des del teatre.
I tant que sí.
Ens queda una última obra per comentar, que és Lluna plena.
Lluna plena, que també em va agradar molt, de l'autora japonesa amb nacionalitat canadenca, Aki Ahimasaki, a l'espai Hardbreak Hotel.
Exacte, que coordina i programa el director Àlex Riola.
Sí, és un espai molt petitó, molt íntim, i la veritat és que quin plaer sortir del teatre satisfeta d'haver vist una obra, molt bona obra, i un dels seus ingredients tant de text, de direcció i d'interpretacions. Així vaig sortir d'aquest petit teatre ubicat a Sants. Els dies de Lluna plena a mi sempre m'han fet molt bones sensacions, personalment. No sé per què, però la lluna plena. I segons es veu, li passa el mateix a la protagonista de la funció, la Fujiho. A més, és experta en matemàtiques. Sap com canten, viuen i moren les cigales, un insecte simbòlic dels japonesos. I viu feliçment en una residència de gent gran junt amb el seu marit. Però ara té Alzheimer. Un bon dia, en despertar-se, creu que ella és la noia jove d'abans i pensa que el seu marit és el seu promès. I així comença la vella història, tendra, íntima, ambientada al Japó. Lluïsa Castell és la Fujikiho de la funció. Una extraordinària actuació, amb moments continguts que només amb la mirada, a vegades mig perduda, i altres intenses, ja s'intueix la seva malaltia. Andreu Benito encara el seu marit, enamorat, sorprès del que anirà descobrint, però sempre dolç, complaent i pendent de la seva dona. Una magistral actuació, com sempre fa l'Andreu Benito, Que és sensacional.
Un gran actor, sí.
Molt. I Miranda Gas, fent diversos papers, amb naturalitat i molt conjuntada amb les altres actuacions. I també hi ha el Pep Moner, també fent diferents papers, donant un toc no tan asiàtic, més europeu o més americà. records d'aquest Japó, que jo conec, i semblava que tornava a ser. Aquest Japó de silencis, de no tocar-se, de no manifestar físicament l'estimació, d'aquesta educació infinita. Aquest Japó de color rosa, blanc i verd en els seus paisatges, però que ells prefereixen posar el vermell i el fúcsia a les seves vides. Abans d'entrar a la sala, l'ambient no era pas japonès. Petons, abraçada, xerrameca. I els actors, el mateix i el mateix Rigola, també, esperen en el petit espai escènic i van saludant els espectadors que anàvem entrant. Els van saludant d'un en un, cordialment. Una vegada començada la funció, tot es transforma. Tot és suau. El parlar pausat, sense estridències, els silencis, les distàncies dels actors. Si heu estat en aquest teatre, l'espai escènic és llarg i molt estret. Doncs els actors es parlen quasi bé de punta a punta, figurant això que deia abans, que els japonesos pràcticament no es toquen, no s'acosten per parlar. Tot això que tant els agrada als japonesos, també l'Àlex Rigola també és d'aquesta manera de fer. Altres obres que li hem vist, li agrada aquesta pausa, li agrada aquestes reflexions. Els intèrprets es mouen per l'espai negre, llarg i estret, vestits generalment també negres. Només un petit rosat que s'entreveu en el vestuari de la protagonista, que d'alguna manera fa conjunt amb el gran arbre florit situat al mig de l'escena. Aquests arbres florits que veiem del Japó, sent l'única escenografia que hi ha. Aquesta vegada sí que el públic, silenci absolut, silenci sepulcral del públic. Es pot sentir la respiració dels intèrprets i gràcies a la proximitat de la sala se'ls veu qualsevol mínim detall gestual. Una obra sumament minimalista, tant amb el gest i les paraules, però d'una gran simbologia.
Doncs ens quedem amb aquestes tres recomanacions, Elvira, que ens has fet aquesta setmana. Prenem nota de totes elles i seguim conversant sobre les novetats de la cartellera barcelonina la setmana vinent. Que vagi molt bé.
A vosaltres, adéu-siau.
I així tanquem l'Amunt al Taló d'avui. Si voleu tafanejar què fem entre vestidors, seguiu-nos a Instagram, @amuntaltaló.està. Us recordem que podeu recuperar tots els nostres programes a Spotify, només cal que busqueu Amunt al Taló al cercador i trobareu el nostre podcast. Rescateu també aquest programa i tots els altres a la carta al web de Ràdio Sabadell. El proper programa conversarem amb l'equip de Qui dels Quatre, la propera obra que estrena al Teatre Sant Vicenç de la Creu Alta, i també us parlarem d'Austràlia, una dramèdia en forma de road trip que ens parla de la relació entre tres germanes i la de decisió de la maternitat. I ens visitarà un cop més en Jaume Pont per parlar de la història del teatre sabadellenc. Moltes gràcies per escoltar-nos. Bona nit. Amunt al Taló.